anticipant la modificació de la llei de política lingüística perquè considera que no servirà per protegir el català. El portaveu de Junts, Josep Rius, ho ha argumentat així.
No és cert que una reforma de la llei de política lingüística serveixi per protegir la immersió lingüística. El TCJ la pot tornar a impugnar. Per tot plegat, Junts ha acordat no participar de cap reforma de la llei de política lingüística per dos motius. Perquè no té consens ni polític ni amb el sector i perquè no ha impedit una decisió judicial que imposa el 25% de castellà a les aules.
Rius ha assegurat que Junts farà arribar al govern, als partits i a les entitats una proposta de com actuar, tot i que no ha detallat ni ha avançat quina serà. En canvi, Esquerra, el PSC i Junts i els Comuns sí que volen modificar la política lingüística. La negativa de Junts, soci de govern d'Esquerra, podria tornar a obrir una crisi interna. El Port de Barcelona crearà un hub d'innovació centrat en l'economia blava a les actuals naus de Sant Bertran. El nou edifici, obert a la ciutat i davant del mar, aspira a convertir-se en un pol d'atracció de talent perquè s'instal·lin les empreses més innovadores relacionades amb el sector marítim. En té més detalls el Jordi Casino. Connecte-m'hi en directe. Bon dia, Jordi.
Bon dia. El Blue Tech Port, així és com es dirà el nou edifici, tindrà una gran plaça central, molta llum natural i espais verds interiors. Un auditori, a banda dels espais reservats per les empreses que vulguin ubicar-s'hi, acollirà la seu del futur Institut de Formació d'Estudiants de Logística de Catalunya. La remodelació de les naus, que conservaran l'actual estructura portuària i que estaran connectades amb el Port Vell i la ciutat, tindran un pressupost mínim de 6 o 7 milions d'euros que assumirà íntegrament el port. Aquesta és una de les grans apostes del Pla d'Innovació del Port, que s'ha presentat aquest matí i que també preveu crear una fundació privada per dinamitzar i agilitzar tota mena de propostes que fomentin la innovació.
Gràcies, Jordi. Bon dia.
Bon dia.
Més qüestions. Inaugurada oficialment aquest matí la nova UCI de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Aquest dijous el conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha visitat les instal·lacions i ha parlat amb els caps de l'àrea. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Així doncs, cap a l'any 2025, l'objectiu és que hi hagi 34 llits. La nova en té 12. La cap del servei de l'UCI, Maria Budí, ha celebrat la seva inauguració i ha comentat que està feta pensant ja en el futur.
És una UCI pensada per als propers anys, per als propers 15-20 anys, i per tant, ara la tecnologia avança molt ràpid. Ens han dotat de la millor tecnologia als boxos i a totes les àrees de suport, però la idea també és donar aquest pas que explicava el conseller de fer una realitat el que és una UCI intel·ligent.
El cost de l'obra ha sigut de 5 milions d'euros i ara ja s'iniciaran les següents fases. Argimon també ha parlat de la pandèmia i ha assegurat que no descarta una setena onada, però que s'ha de veure quina incidència tindrà i quina agressivitat.
I pel que fa a mobilitat, Protecció Civil ha desactivat la prealerta del pla d'emergències en el transport de viatgers per ferrocarril, el Ferrocat, després del tall a la circulació aquest matí de trens a la línia R1 de Rodalies entre Mataró i Llavaneres per un atropellament. La circulació ja ha estat restablerta. I pel que fa al temps, després d'un ascens continu de les temperatures diurnes durant els darrers dies, avui es veuran lleugerament frenades, si bé fregaran els 30 graus.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dijous, 12 de maig de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Martí González.
Dijous 12 de maig, l'Espanyol jugarà l'any que ve a la primera divisió masculina de futbol. Després d'una temporada molt irregular, el conjunt blanquiblau va certificar definitivament la permanència ahir, malgrat perdre 2-1 al camp de l'Alavés, una permanència que li va donar l'empat del Mallorca i que no millora la imatge i les sensacions de l'Espanyol, que fa 5 partits que no guanya, 5 partits en què només ha sumat un punt dels 15 possibles. Veurem si aquesta permanència serveix per encara millor el projecte de cara a la temporada que ve. Avui parlem de futbol perquè ell també, Lleida Esportiu, va aconseguir una victòria molt important important ahir al camp del Numància per entrar a la zona de promoció d'ascens. Els de Gabri García depenen ara d'ells mateixos per certificar aquesta classificació aquest diumenge, també, de fet, contra el Numància, en aquest cas al camp d'esports. Futbol, però també bàsquet, patinatge artístic, tennis taula, handbol, waterpolo i molt més, tot això l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Paula Pujol. Paula, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, l'Espanyol aconsegueix per passiva la permanència matemàtica.
El conjunt blanc i blau va perdre 2-1 al camp de l'Alavés, però l'empat del Mallorca contra el Sevilla va certificar la salvació de l'equip que entrena Vicente Moreno, que va tornar a fer un mal partit a Vitoria, on va sumar la seva quarta derrota en els últims 5 partits. A falta de dues jornades, l'Espanyol és 13è amb 40 punts, 7 més que el Mallorca, que és el primer equip que baixaria.
I l'Alavés, que tot i guanyar ahir, podria ser equip de segona divisió avui mateix si guanya el Cádiz al camp de la Real Societat. Per cert, que els resultats d'ahir posen el Barça a només un punt de segellar la segona plaça.
Els blaugranes tenen 5 punts més que l'Atlètic de Madrid, que va guanyar ahir al camp de l'Elx, i 6 més que el Sevilla, que és quart i que ja no pot atrapar el Barça després d'empatar ahir contra el Mallorca.
I encara que el blaugrana no va a l'esdiu, que complica i molt la vida a Xavi de cara als dos partits que li queden al Barça.
El club ha comunicat que Eric García té una lesió al polze de la mà dreta i haurà de ser intervingut quirúrgicament demà mateix. El central de Martorell ja era baixa per al partit d'aquest diumenge al camp del Getafe per sanció. L'Espanyol jugarà finalment dissabte, aquest cap de setmana, contra el València, que tampoc no s'hi juga res.
I a segona federació, Lleida Esportiu ja és a zona de promoció d'ascens.
L'equip de la capital del Segrià va guanyar ahir el partit pendent a Los Pajaritos 1-2 al Numancia, equip que ja ha celebrat l'ascens directe a primera federació. El Lleida ara depèn d'ell mateix per jugar el playoff d'ascens en un últim partit aquest diumenge, precisament contra el Numancia, en aquest cas al camp d'esports.
I també aquest diumenge tindrà lloc al final, la final catalana de la fase d'ascens a segona federació entre l'Olot i el Girona B a Can Rosés a Rubí.
El guanyador d'aquesta eliminatòria serà el representant català en la final estatal, que es disputarà el cap de setmana del 21 i 22 de maig o a Les Roces o al Navalcarbón, amb el dia i hora encara per determinar. Dilluns al migdia es farà el sorteig per definir el rival i l'escenari d'aquesta final per l'ascens.
I ahir a la tarda també vam saber que el Corcón acollirà la fase final de la Copa de la Reina de Futbol.
I seran el Barça com a principal favorit, a més del Real Madrid, l'Sporting de Huelva i el Granadilla de Tenerife. Les semifinals seran el dimarts 24 i el dimecres 25 de maig i la final el diumenge 29.
De fet, un apunt d'última hora, ja sabem per què s'ha fet aquest mateix migdia el sorteig d'aquestes semifinals de la Copa de la Reina de Futbol. Barça-Madrid, atenció, clàssic a la semifinal de la Copa de la Reina, dimecres 25 a les 9 de la nit, 25 de maig, tindrem un Barça-Madrid, just després de la final, recordem, del Barça que jugarà, de la final de la Champions femenina, en aquest cas que jugarà Turí contra l'Olímpic de Lió el dissabte anterior, el dissabte 21 de maig. En bàsquet, derrota de la Penya i victòria del Manresa, ahir en la penúltima jornada de la Lliga Regular de CB.
La Penya va caure 78-84 al Palau Olímpic contra Obradoiro i baixa fins a la quarta posició amb 21 victòries. Només una més que el Manresa, que ahir va aconseguir la vintena en guanyar 95-100 a la pista de l'Unicaja de Màlaga.
Per cert, el base terrassenc Albert Oliver de l'Obradoiro ha anunciat la seva retirada als 43 anys després de certificar la permanència a la CB, com dèiem, amb l'Obradoiro, després de guanyar ahir al Palau Olímpic, a Badalona. També en bàsquet, l'Esperon i Girona anuncia la renovació per dues temporades més de l'MVP de la Lliga, l'escorta nord-americana Rebecca Garner.
Garner, que aquesta nit ha debutat a la Women NBA amb els Chicago Sky, tornarà a vestir la samarreta gironina a partir del setembre. No continuaran la temporada que ve a Girona, a banda del tècnic Alfred Julve, ni Julia Reisingerova, ni Frida Eldebrink. I veurem si ho fa la capitana Laia Palau, que al setembre farà 43 anys i encara no ha anunciat si seguirà.
I tornant a la categoria masculina, encara en bàsquet, avui ha començat la fase d'ascens de la Lliga EVA a l'E Plata amb quatre equips catalans. Ara mateix en joc el Pozuelo Castelldefels, un partit que ha començat malament per al conjunt català. Ara mateix Pozuelo 19, Castelldefels 12, encara al primer quart d'aquest partit en directe en aquesta fase d'ascens a l'E Plata.
Aquest mateix matí, el Barça B ha debutat amb victòria de 3, 64-67, contra l'UCAMP Múrcia B, el grup 1. I aquesta tarda, a 7:45, el Salou i l'Hospitalet jugaran contra els anfitrions del seu grup, el 2, l'Hospitalet Huelva, i el 3, Salou Gandia.
En handbol, important victòria ahir del Barça en l'anada dels quarts de final de la Champions masculina.
Els blaugranes van guanyar 29-33 a la pista del Flensburg alemany i obtenen 4 gols d'avantatge de cara a la tornada de dijous de la setmana que ve al Palau.
En motor, tot a punt pel Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, que se celebrarà el diumenge 22 de maig al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló.
Ahir es va presentar la 32a edició d'aquest Gran Premi al Parc d'Atraccions del Tibidabo. Montmeló es preveu ple de cara a la cita del proper cap de setmana. A més, en aquesta edició hi haurà el Village Barcelona Circuit des d'aquest divendres i fins al dia 21 al moll de la Barceloneta del Port Vell, amb entrada gratuïta.
En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta tanca amb una victòria a la fase de grups de la Champions masculina.
Una victòria per 13-15 a la pista del Jadran Split de Croàcia, que no li serveix per millorar la quarta posició del seu grup, que fa que el seu rival als quarts de final sigui un dels grans dominadors del waterpolo estatal, el Prorreco italià.
En tennis, Paula Badosa arrasa en el seu debut al Masters 1000 de Roma.
La tenista empordanesa va guanyar en 2-16 a la bielorussa Sasnovic i es veurà les cares als vuitens de final amb la russa Daria Kasatkina.
I un últim apunt, en hoquei patins, el Palau guanya 2-8 a la pista de l'Igualada.
Amb la victòria, les vallesanes se situen terceres a l'hoquei Lliga Femenina, a només un punt dels colíders, Vilassana i Gijón. A més, el Palau va anunciar la renovació ahir de Carla Font de Glòria.
I ja és dijous i hem de repassar tot el menú esportiu que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions de la xarxa dissabte amb patinatge artístic i amb vol, Paula.
Dissabte, a partir de les 6 de la tarda, es podrà veure a les televisions locals i a Xala el Campionat d'Espanya de grups de show grans des del Pavelló Olímpic de Reus. Els millors equips del món buscaran la classificació per als campionats internacionals a la gran cita estatal. I també dissabte, a les 6 de la tarda, en streaming per Xala, el partit de la Divisió d'Honor Femenina, la Liga Guerreras, entre el Sant Quirze i l'Atlético Guardés.
Això dissabte i diumenge, més patinatge artístic i futbol.
Segona entrega dels campionats estatals de patinatge diumenge a partir de les 4 de la tarda amb la final de grups de show petits des del mateix Pavelló Olímpic de Reus. I a partir de les 7 de la tarda també a les televisions locals i a Xala el penúltim pas per jugar l'any que ve a la segona federació de futbol amb la final del playoff català entre l'Olot i el Girona B des del municipal de Can Rosés de Rubí.
Dijous 12 de maig comencem parlant de futbol. L'Espanyol jugarà a la primera divisió masculina l'any que ve. Permanència assegurada, tot i perdre ahir al camp del fins ara Coel, a l'Avés 2-1. L'empat del Mallorca contra el Sevilla, però, va fer que el conjunt blanquiblau assolís l'objectiu a falta de dues jornades d'una temporada molt irregular i amb una gran diferència de resultats entre els partits de casa i els partits de fora. Ahir el conjunt vitorià, molt més necessitat, es va avançar als pocs minuts de començar gràcies a un error de Cabrera a la sortida, però l'Espanyol va reaccionar ràpid i va empatar RDT de penal. A la represa, després del descans, nou contratemps, segona groga i expulsió de Yangel Herrera, que va complicar molt les coses per als periquitos. Un gol d'Escalante va donar finalment la victòria a l'Alavés, que podria ser igualment avui equip de segona si guanya avui, com dèiem, el Cádiz a la Reial Societat. Escoltem el capità David López després del partit.
Dolguts, perquè volíem els tres punts. Als pocs minuts ens hem trobat en una situació en contra, amb un gol en contra en aquest camp, jugant-se el que jugaven ells. Era una situació complicada, però li hem sabut donar la volta ràpid, posar-nos ràpid en el partit. Bueno, simplement els 20 segons de sortir al camp, ens hem trobat amb l'expulsió, amb un menys, i s'ha fet complicat. Han sigut dos anys molt complicats, han estat sempre darrere l'equip. Aquesta temporada hi han hagut molts altibaixos i com a mínim, brindar-los aquesta victòria perquè s'ho mereixen.
Aquesta última victòria en l'última jornada de Lliga a casa. L'empat del Mallorca, com dèiem, al camp del Sevilla ahir va segellar la part passiva, la permanència per a l'Espanyol, que en les dues jornades que queden no jugarà res més per escalar algun lloc a la classificació, on ara és 13è i recuperar sensacions, com dèiem, després de perdre 4 dels últims 5 partits. Per cert que el Barça encara no té assegurat el segon lloc matemàticament, però ho té a tocar, ja que només li cal un punt després de l'empat ahir del Sevilla contra el Mallorca, com dèiem, i de la victòria de l'Atlètic de Madrid. Les dues últimes jornades eren en horari unificat, aquest diumenge i el següent a 6:45 de la tarda, però finalment el proper partit de l'Espanyol contra un València que tampoc s'hi jugarà res serà aquest dissabte a la mateixa hora, 6:45. El Barça jugarà diumenge al camp del Getafe amb una última hora. Ja era baixa Eric García per sanció, en aquest cas per 5 targetes grogues, però avui hem sabut que el central de Martorell haurà de ser operat, haurà de passar pel quiròfan va ser intervingut d'una lesió al dit polze de la mà. I un últim punt de futbol, ahir el Lleida Esportiu va guanyar 1-2 a los Pajaritos al camp del Numancia en el partit pendent des del gener i ja és a places de promoció d'ascens, a falta de només una jornada en l'últim partit. Per cert, el Lleida rep aquest diumenge precisament també el Numancia, equip que ja ha pujat matemàticament a Primera Federació com a primer del seu grup. En bàsquet, ahir derrota de la Penya i victòria del Baxi Manresa en la penúltima jornada de la Lliga Regular de l'ACB. El Joventut va caure 78-84 contra un Obradoiro més intens que necessitava guanyar per segellar la permanència. De fet, l'Obradoiro va segellar, com dèiem, va certificar la permanència i avui el base terrassenc Albert Oliver ha dit que es retirava, que penjava, deixava el bàsquet professional als 43 anys. La derrota del Palau Olímpic de la Penya i la victòria del València fa encara la Penya sigui quarta amb només una victòria de marge sobre el Baskonia, Tenerife i Manresa. Primera oportunitat perduda, per tant, per certificar la classificació entre els quatre primers i ser cap de sèrie, per tant, als play-offs. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
Els de Carles Durant no van sortir amb la concentració ni la mentalitat necessària contra un rival que s'estava jugant la permanència. Els verd i negres van anar remolc des del salt inicial, sempre amb una marxa menys que els gallecs. El pivot Viruti es va fer molt mal a la primera part, acabant amb 18 punts. La penya, de fet, va encaixar 18 punts del pivot només en els primers 20 minuts. A ell se li va afegir Robertson, que va castigar cada vegada. El Joventut va estar molt desencertat en el triple i la remuntada es va fer impossible. Carles Durant descrivia com havia anat el maig.
Crec que la segona part sí que ens hem trobat millor, o com a mínim l'hem competit millor, però mai hem sigut capaços de posar-nos per davant i això també ha fet que cada cop que teníem un esforç i a l'Obrador se'n anava, doncs això cada cop ens costava més i s'ha demostrat al final. Quan ens hem posat en punt i ens han fet un 5-0, ja no hem tingut la capacitat física, mental, de tornar a posar-nos.
A la segona part, la inspiració de Tomic va permetre tenir esperances, però va ser insuficient. L'última opció va arribar a 3 minuts i mig pel final, quan la penya es va posar a un punt de l'Obradoiro. Malgrat això, els gallecs van fer un parcial de 0-7 que va sentenciar. Va ser una llàstima perquè van assistir 9.700 espectadors aprofitant que era la festa major a la ciutat.
Gràcies, Laia. Festa major per a derrota i el Manresa, en canvi, va aconseguir la seva 20a victòria de la temporada a la pista de l'Unicaja de Màlaga per 95-100. Gran primera meitat dels manresans que van imposar el seu ritme fins que els va donar el físic. L'equip de Pedro Martínez va patir el cansament i els problemes de lesions que arrossega en els últims mesos, segurament, ahir amb els problemes de Thomason i la nova incorporació, Papi Badió, que va jugar més minuts dels previstos després de només un sol entrenament. Així ho explicava el tècnic Pedro Martínez.
Primeros 32-33 minutos bastante buenos, con buen ritmo, con acierto, y todo se ha ido un poquito al traste en los últimos minutos, cuando se nos han juntado las lesiones de jugadores en la misma posición, en nuestro juego exterior, ¿no? Bueno, igual físicamente, pues el partido se nos ha hecho muy largo por esto, ¿no? Más las bajas que teníamos, ¿no? Y tal. Pero bueno, contentos de sacar este partido, de sumar la victoria 20, y ya está, ya prepararnos para el siguiente.
El Manresa continua a setè amb les mateixes victòries 20 que Tenerife i Baskonia i només una menys que la Penya, que està en quarta posició. Aquest dissabte al vespre, per cert, el 9 Congost, Manresa-Barça, partides per tancar una temporada regular memorable per als del Bages abans dels play-off i que servia també com a gran preparació per al conjunt blaurana de cara a la Final Four de l'Eurolliga masculina de la setmana que ve a Belgrat. Per cert, en categoria femenina, aquest mateix matí, l'Esperoni Girona anuncia la renovació d'una de les seves jugadores més destacades de l'equip i MVP de la Lliga, l'escorta nord-americana Rebecca Garner, que de fet ha debutat aquesta mateixa nit a la Women NBA amb les Chicago Sky, sortint al 5 inicial i fent 14 punts. Escoltem el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
Molt contents d'anunciar la renovació de Rebecca Garner, la MVP de la passada Lliga, recordem-ho, i a més per dues temporades. Arribava aquí sent una jugadora amb un llarg historial a Europa, però sense haver jugat en equips molt punters, i aquí doncs s'ha consolidat totalment i ha demostrat ser la gran jugadora que era. Per tant, molt contents també de la seva experiència que tindrà aquest any a la Women NBA, i l'esperem amb els braços oberts a partir del setembre que ve.
Rebecca Garner, que seguirà la temporada que ve a Girona. Veurem qui l'entrena, ja que Alfred Julve ja va anunciar que no continuaria. No seguiran, això sí, ni Júlia Resingerova ni Frida Eldebrink. I veurem si també segueix la capitana Laia Palau, que al setembre farà 43 anys i encara no ha explicat si continuarà competint a la Lille l'any que ve o no. I també avui, ho avançàvem ahir, comença a jugar-se, ja ha començat de fet, la fase d'ascens de Lliga EVA a l'EP Plat, amb quatre equips catalans en la lluita, cadascun en un grup diferent. Aquest mateix matí a Huelva el Barça B ha guanyat 64-67 a l'UCAM Múrcia B, al grup 1, mentre que ara mateix en joc, des de Gandia, al grup 4, està jugant el Castelldefels, en aquest cas en el seu debut contra el Pozuelo, perd ara només de 4, després d'un mal primer quart, en 19-12, ara mateix 23, Pozuelo 23, Castelldefels 19, per tant, derrota de 4 de moment per al Castelldefels en el seu debut en aquesta fase d'ascens. Ja a la tarda, 7:45, també a Huelva, però en el grup 2, l'Hospitalet jugarà contra l'anfitrió, el Ciutat de Huelva, mentre que a la Seu de Gandia, el Salou també es veurà les cares amb l'equip que acull aquesta fase del grup 3, el Gandia. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Seguir el pla de partit i està encertat amb el rebot. Són les claus del Club Bàsquet Salou per vèncer l'anfitrió, l'Units pel Bàsquet Gandia. Estrena dels de la capital de la Costa Daurada en una pista complicada i davant un rival que només ha seguit 3 derrotes en tota la temporada dels 14 partits disputats. Un Club Bàsquet Salou que lluitarà per la primera plaça, que dona l'accés directe a la Lliga l'EP Plata, o una hipotètica segona plaça, que significaria jugar a final contra l'altre equip del subgrup que també es troba disputant aquesta fase en terres valencianes. El tècnic del Club Bàsquet Salou, Jesús Muñiz, explicava les claus del partit en el duel inaugural contra el Gandia.
Con muchísima ilusión, ¿no?, de abrir la fase con el anfitrión. Sabemos que bueno, pues que es un pabellón que se pone hasta arriba, que apoya muchísimo al equipo, pero bueno, eso es un plus más de motivación para nosotros. Y bueno, sobre todo es estar tranquilos, estar concentrados en el trabajo que queremos hacer, en el plan de partido que queremos llevar.
Els altres rivals del Salou a la fase d'ascens són el Baskonia B i l'Uros de Ribes Madrileny, que ja hauran disputat el primer maig del grup en terres valencianes. Comença el camí del somni del Club Bàsquet Salou, que assoliria per primera vegada la fita de jugar a la l'EP Plata, i el partit serà aquest vespre a 7:45 del vespre entre el Club Bàsquet Salou i el Gandia.
En patinatge artístic, ho dèiem a l'inici, aquest cap de setmana es podrà veure a Reus el millor patinatge del món amb els campionats d'Espanya, el pas previ als campionats internacionals on els equips catalans, recordem, són els principals dominadors. Uns campionats que es podran seguir des de la capital del Baix Camp i també a les televisions locals i a Xala amb les retransmissions de la xarxa. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
El pavelló olímpic de la capital del Baix Camp tornarà a ser seu d'una nova competició aquest cap de setmana, quan acollirà el campionat d'Espanya de patinatge artístic, més concretament en la modalitat de xous grans dissabte i de xous petits diumenge. Després de celebrar-se el 2013 també a la ciutat, enguany torna a coincidir en la Fira del Circ Trapezi. Pel que fa a les entrades, tindran un preu assequible entre 17 i 22 euros. Pep Cuerva, regidor d'Esports, s'ha mostrat il·lusionat per la tornada al patinatge a Reus i comenta les dades més destacades de participació.
Abans de tot, donar les gràcies a la Federació Espanyola per haver acollit de nou a Reus per celebrar aquest torneig i manifestar-vos que sempre Reus és casa vostra. Un total de 645 patinadors i patinadores, 150 tècnics que formen part d'aquests 43 grups participants, provinents de 13 comunitats autònomes.
Per als que no puguin assistir, es retransmetrà els dos dies a Xala.
Gràcies, Aleix. Ho seguirem. I en tenis taula, aquest cap de setmana també poden pujar a la màxima competició estatal dos equips catalans. En categoria masculina, el tenis taula Badalona disputarà els quarts de final per pujar a la Superdivisió aquest mateix dissabte a les 10 del matí. És la primera vegada que hi competiran, tot i que és la tercera que hi poden accedir. Fins ara hi havien renunciat. I en la femenina, la Unió Esportiva Sant Cugat, la UESC, ho pot fer per primera vegada a la seva història. En Joan Prides, de Cugat Media, el Joan Garcia. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí. El primer equip femení de la UESC de tenis taula té una cita amb la història a Madrid aquest cap de setmana. Intentarà pujar a la Superliga, la màxima categoria estatal de tenis taula femení. I la veritat és que ha acabat com a primer de grup, també hi ha altres primers de grup, com el Pontevedra i el Jerez, un segon de grup, que és l'Alicante, i el Torlavega, que és el tercer classificat d'un altre grup. Per tant, 5 equips es disputen aquesta plaça, hi ha dues per jugar a la Superliga. El sorteig es farà divendres i el conjunt santcugatenc, com a primer classificat, té dues opcions: jugar als quarts de final davant el Torrelavega o accedir directament a semifinals. Això ho sabrem, ho coneixerem divendres al vespre. Per tant, la UES de tenis taula que es mostra optimista de cara a aquesta fase final. Escoltem el director tècnic de la UES, Josep Anton.
Som conscients que podem pujar, que tenim moltes possibilitats. Anem com a primers de grup i això sempre et dona un plus, un avantatge, però també som molt prudents. És una eliminatòria que és una fase d'ascens que és eliminatòria directa. El sorteig pot ser determinant. Quan tu jugues tot en un partit, doncs els nervis i diferents factors també poden influir.
Per tant, tot pendent al sorteig de divendres a la nit per conèixer si la UESC passa directament a semifinals o haurà de jugar als quarts de final dissabte al matí a les 10 davant el Torre la Vega. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back.
Fins aquí l'enjoc amb una actualització de resultats. Com dèiem, ahir, victòria important del Barça d'handbol en guanyar 29 a 33 al Flensburg en l'anada de la Champions, dels quarts de final de la Champions, i ara mateix en l'ascens a l'Eport perd el Castelldefels, en aquest cas contra el Pozuelo, per 32 a 21. Fins aquí l'enjoc, tornem aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar, el món serà millor resum.
Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant, però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants i dos a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners, perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
L'orquestra OBC estrena Suite of Myself, de Raquel García Tomás, que barreja música de Bach amb l'univers de Walt Whitman.
El 13 i 14 de maig a l'Auditori, sota la batuta de Giedrich Lekite, també sonarà la tercera de Bruckner i el concert per a piano número 6 de Bach amb Pavel Kolesnikov.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Propostes en xarxa.
Gràcies a la paramiologia, l'estudi dels proverbis, podem ser originals fent servir dites com, per exemple, tants caps, tants barrets. Aquest en concret serveix per constatar la disparitat d'opinions, de conveniències o de propòsits que hi ha entre diferents persones. Una diversitat que és positiva, ja sigui diversitat d'opinions, de barrets o de pa. Ho heu sentit bé? A Cervera han personalitzat la dita, li han posat un toc gastronòmic. Tants pans, tants barrets. És el lema de la 76a Fira del Pa i el Cereal de la capital de la Segarra. Una mostra multisectorial centrada en aquest aliment bàsic, que no vol dir simple. I és que el sector és cada vegada més divers. Potser per això la fira no ha passat de moda des de l'any 1945. El cap de setmana del 21 i el 22 de maig, els forns de Cervera i Rodalies exposen la gran varietat de pans que elaboren. Hi haurà una quarantena d'expositors entre forns, establiments i estants de promoció turística, i també hi trobareu altres productes artesans. Però les propostes van encara més enllà. Tant dissabte com diumenge s'han programat rutes, visites, tallers, exhibicions i fins i tot una jornada d'emprenedores. El 21 i el 22 de maig, Fira del Pa i el Cereal de Cervera. Tota la informació al web municipal cervera.cat.
Sabies que...
Saps quin és l'arbre que creix més ràpidament? La Paulownia tomentosa pot arribar als 6 metres durant el primer any i creix fins a 30 centímetres en 3 setmanes. Per això, la paulònia té la capacitat de sobreviure al foc a causa de la capacitat de regenerar arrels molt ràpidament. Pot arribar fins als 27 metres d'alçada i un tronc entre 7 i 20 centímetres de diàmetre. Té unes fulles de 40 centímetres d'ample. Originària del centre i l'oest de Xina, també produeix entre 3 i 4 vegades més d'oxigen durant la fotosíntesi que qualsevol altra espècie d'arbre. A la Xina, una vella tradició és plantar l'arbre de l'emperadriu, com se li diu, quan una nena neix. La seva alta velocitat de creixement acompanyarà la nena. I quan ella sigui triada en un matrimoni, l'arbre es talla i es fa servir la seva fusta per construir un moble per a aquest nou hogar.
Bon dia i bon dijous, 12 de maig de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 12 de maig, tot a punt pel Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que se celebrarà el diumenge 22 de maig al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló i que es va presentar ahir al Tibidabo, a la capital catalana. Avui parlarem amb la Belén García, pilot vallesana de les World Series que recentment arribada des de Miami correrà a casa també al circuit de Montmeló. I també parlarem de futbol perquè ahir l'Espanyol va certificar la permanència a la primera masculina malgrat perdre el camp del fins ara QE, fins ahir QE, l'Alavés, que podria ser, de fet, equip de segona avui mateix si guanya el Cádiz. Per cert, també en futbol, el Lleida Esportiu que es troba ja en places de promoció d'ascens a Primera Federació després d'una temporada molt complicada, sobretot en la part institucional. Recordem, el Lleida ara és quart a la Segona Federació i pot pujar, depèn d'ell mateix, per jugar a la fase de promoció a Primera Federació, ja ho direm. Motor, futbol, però també parlarem de bàsquet, handbol, gimnàstica i molt més, tot això l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Paula Pujol. Paula, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, l'Espanyol aconsegueix per passiva la permanència matemàtica.
El conjunt blanc i blau va perdre 2-1 al camp de l'Alavés, però l'empat del Mallorca contra el Sevilla va certificar la salvació de l'equip que entrena Vicente Moreno, que va tornar a fer un mal partit a victòria, on va sumar la seva quarta derrota en els últims 5 partits. A falta de dues jornades, l'Espanyol és 13 amb 40 punts, 7 més que el Mallorca, que és el primer equip que baixaria.
I l'Alavés, que tot i guanyar ahir, podria ser equip de segona divisió avui mateix si guanya el Cádiz al camp de la Reial Societat. Per cert que els resultats d'ahir posen el Barça només un punt de segellar a la segona plaça.
Els blaugranes tenen 5 punts més que l'Atlètic de Madrid, que va guanyar ahir al camp de l'Elx, i 6 més que el Sevilla, que és quart i ja no pot atrapar el Barça després d'empatar ahir contra el Mallorca.
I encara en clau blaugrana, nova lesió que complica i molt la vida a Xavi de cara als dos partits que li queden al Barça.
El club ha comunicat que Eric García té una lesió al polze de la mà dreta i haurà de ser intervingut quirúrgicament demà mateix. El central de Martorell ja era baixa per al partit d'aquest diumenge al camp del Getafe per sanció. L'Espanyol jugarà finalment dissabte aquest cap de setmana contra el València, que tampoc no si juga res.
I a segona federació, ho dèiem a l'inici, el Lleida Esportiu ja és en zona de promoció d'ascens.
L'equip de la capital del Segrià va guanyar ahir el partit pendent a Los Pajaritos 1-2 al Numancia, equip que ja ha celebrat l'ascens directe a Primera Federació. El Lleida ara depèn d'ell mateix per jugar el play-off d'ascens en un últim partit aquest diumenge, precisament contra el Numancia, en aquest cas al Camp d'Esports.
I també aquest diumenge tindrà lloc la final catalana de la fase d'ascens a segona federació entre l'Olot i el Girona B a Can Rosés, a Rubí.
El guanyador d'aquesta eliminatòria serà el representant català en la final estatal que es disputarà el cap de setmana del 21 i 22 de maig o a les Roces o al Navalcarbon amb el dia i hora encara per determinar. Dilluns al migdia es farà el sorteig per definir el rival i l'escenari d'aquesta final per l'ascens.
I ahir a la tarda també vam saber que el Corcón acollirà la fase final de la Copa de la Reina de Futbol. Avui s'ha fet el sorteig que ha emparellat Barça i Real Madrid en una semifinal que jugarà el proper dimecres 25 de maig. L'altra semifinal la jugaran dimarts 24 l'Sporting de Huelva i el Granadilla de Tenerife. La final serà el diumenge 29. Tot això just després que el Barça jugui el dissabte anterior, el dissabte 21, la final de la Champions a Turí contra l'Olímpic de Lió. En bàsquet, derrota de la Penya i victòria del Manresa ahir en la penúltima jornada de la Lliga Regular de CB.
La Penya va caure 78-84 al Palau Olímpic contra Obradoiro i baixa fins a la quarta posició amb 21 victòries, només una més que el Manresa, que ahir va aconseguir la vintena en guanyar 95-100 a la pista de l'Unicaja de Màlaga.
Per cert, que aquest mateix matí el base de Racing Albert Oliver de l'Obradoiro ha anunciat la seva retirada als 43 anys després de certificar la permanència a l'ACB del seu equip. També en bàsquet, l'Esperon i Girona anuncia la renovació per dues temporades més de l'MVP de la Lliga, l'escorta nord-americana Rebecca Garner.
Garner, que aquesta nit ha debutat a la Women NBA amb els Chicago Sky, tornarà a vestir la samarreta gironina a partir del setembre. No continuaran la temporada que ve a Girona a banda del tècnic Alfred Julve, ni Julia Reisingerova, ni Frida Eldebrink, i veurem si ho fa la capitana Laia Palau, que al setembre farà 43 anys i encara no ha anunciat si seguirà.
I encara en bàsquet, tornant a la categoria masculina, avui ha començat la fase d'ascens de Lliga EVA a l'EP Plata, amb quatre equips catalans, ara mateix en joc el Pozuelo Castelldefels del grup 4, al segon quart amb derrota encara per al Castelldefels per 32-24.
Aquest mateix matí, el Barça B ha debutat amb victòria de 3-64-67 contra l'UCAM Múrcia B, el grup 1, i aquesta tarda, a 8:15, el Salou i l'Hospitalet jugaran contra els anfitrions del seu grup, el 2, l'Hospitalet Huelva, i el 3, Salou Gandia.
En handbol, important victòria ahir del Barça en l'anada dels quarts de final de la Champions masculina.
Els blaugranes van guanyar 29-33 a la pista del Flensburg alemany i obtenen 4 gols d'avantatge de cara a la tornada de dijous de la setmana que ve al Palau.
I també en handbol, Barça, Logroño i Bidasoa Granollers són els emparellaments de la Copa Asobal, la final a 4 es disputarà el cap de setmana del 4 i 5 de juny a Saragossa i com la Copa del Rei d'Antequera es podria repetir una final catalana. En aquest cas han quedat separats, per tant Barça s'enfrontarà al Logroño i el Granollers al Bidasoa. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta tanca amb una victòria a la fase de grups de la Champions masculina.
Una victòria per 13-15 a la pista del Jadran Split a Croàcia, que no li serveix per millorar la quarta posició del seu grup, que fa que el seu rival als quarts de final sigui un dels grans dominadors del waterpolo continental al Prorreco italià.
En tennis, Paula Badós arrasa en el seu debut al Masters 1000 de Roma.
La tenista empordanesa va guanyar en 2 sets a la bielorussa Sasnovic i es va veure les cares als vuitens de final amb la russa Daria Kasatkina.
I un últim punt, en hoquei patins, el Palau guanya 2-8 a la pista de l'Igualada.
Amb la victòria, les vallesanes se situen terceres a l'hoquei Lliga Femenina, a només un punt dels colíders, Vilassana i Gijón. A més, el Palau va anunciar la renovació ahir de Carla Font de Glòria.
I com cada dijous hem de començar a repassar ja tot el menú esportiu que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions, ja ho direm, de la xarxa, dissabte amb patinatge artístic i amb vol, Paula.
Dissabte, a partir de les 6 de la tarda, es podrà veure a les televisions locals i a Xala el Campionat d'Espanya de grups de show grans des del Pavelló Olímpic de Reus. Els millors equips del món buscaran la classificació per als campionats internacionals a la gran cita estatal. I també dissabte, a les 6 de la tarda, en streaming per Xala, el partit de la Divisió d'Honor Femenina, la Liga Guerreres, entre el Sant Quirze i l'Atlético Guardés.
Tot això dissabte i diumenge, més patinatge artístic i futbol.
Segona entrega dels campionats estatals de patinatge, diumenge a partir de les 4 de la tarda, amb la final de grups de show petits, des del mateix Pavelló Olímpic de Reus. I a partir de les 7 de la tarda, també les televisions locals i a Xala, el penúltim pas per jugar l'any que ve a la segona federació de futbol amb la final del playoff català, entre l'Olot i el Girona B des del municipal de Can Rosés de Rubí. Ladies and gentlemen,
dijous 12 de maig comencem parlant de motor perquè ja s'ha presentat des del parc d'atraccions del Tibidabo la 32a edició del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló, que tindrà lloc el proper cap de setmana, entre el 20 i el 22 de maig. A la presentació hi ha anat el nostre company Joan Barberà, que es troba en protagonista. Joan, bon dia.
Què tal, Martí? El Tibidabo, un lloc emblemàtic de la ciutat de Barcelona, de la capital catalana, unes vistes espectaculars, i s'ha fet la presentació del Gran Premi d'Espanya, que es farà del 20 al 22 de maig al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Una jornada especial amb una nova normalitat i amb públic, ple, és a dir, estarà ple fins la bandera al circuit de Catalunya a Montmeló. I estem amb la Belén García, corre les World Series. Què tal, Belén, com estàs?
Molt bé, molt bé. Encara recuperant-me el jet lag de tornar a Miami.
Has tornat de Miami, però ara torna a tocar córrer a casa, que sempre és especial. Explica'ns una mica, però, d'entrada, com t'ha anat per Miami, aquest inici de temporada.
Ha anat prou bé, poder una mica per sota en quant a resultats del que podia esperar o del que jo volia aconseguir, però bé, molt bé, amb molta força. La veritat és que em sento molt bé per aquesta temporada i que crec que puc lluitar per coses més grans.
I ara la coincidència, no? Amb Montmeló, amb el Gran Premi de Fórmula 1, les World Series a Catalunya, el circuit de Barcelona a Catalunya. L'objectiu, guanyar?
Sí, sens dubte. Crec que de tothom ho és, de totes les pilotes la graella. Però, bueno, crec que en aquest cas, aquest any, i tal qual van anar els testos de pretemporada, és prou realista. Veurem què passa, però amb moltíssimes ganes.
I esperant que arribi el dia, esperant que arribi la cita, veient aquesta presentació, estarà ple de gom a gom, és a dir, es veurà un gran premi el proper diumenge com el d'èpoques antigues, no? Es parlava molt de quan Fernando Alonso podia guanyar, veurem què fa Carlos Sainz, veurem què fa la Belén García a les World Series, però torna aquesta normalitat, no?
Sí, la veritat és que fa moltíssima il·lusió tornar a veure el món de l'automobilisme així de ple, així de vital. Han sigut uns anys difícils per tots en aquest món i tornar a veure lluir el circuit és un gust.
Estem parlant molt últimament del Barça de futbol, del futbol femení, del bàsquet femení, de l'Uni Girona, del Cadí, la Seu, de l'esport femení, no? S'està parlant molt de la igualtat, parla molt Anna Caula que és la legislatura de la igualtat. En el món del motor també ho respireu, perquè a més el món del motor històricament ha sigut un món bastant masclista.
Sí, sens dubte hi ha un canvi, doncs, principalment motivat per les W sèries, han donat una oportunitat a moltes noies com jo a començar i motiven a moltes altres noies a començar en karting, a seguir fórmules, i això jo crec que és el que compta, que crec que s'està revolucionant el món i d'aquí a poc es començarà a parlar d'esport en comptes d'esport femení, que és el que és, estem competint i crec que és com ha de ser.
El cas que amb aquesta situació que ara expliques, ara també estem parlant d'esport masculí, és a dir, parlem del Barça de la primera divisió femenina, ara ja es comença a parlar del Barça femení i del Barça masculí, cosa que abans no succeïa. Parlo del Barça perquè és un de les icones, no?, esportives, no?, però es parla d'aquesta manera, és evident, s'ha de parlar d'esport, sigui masculí o sigui femení, s'ha de parlar de persones, siguin homes o siguin dones.
Sí, 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 és així com ha de ser i és així com serà, jo crec, perquè està despertant molt interès i és competició.
Escolta'm, per convèncer algú que digui, perquè clar, les entrades estan exaurides, ara hi ha les de visibilitat reduïda, però si volguessis convèncer algú que digui, ostres, que vull anar a veure les World Series, com convences una persona?
Jo crec que en mirar una cursa tenen suficient per seguir-la per sempre.
Belén García, moltes gràcies, que vagi tot molt bé i molta sort.
Merci, moltes gràcies.
Doncs ja ho veus, Martí, al Tibidabo, a Barcelona, en aquell lloc emblemàtic, parlant amb una pilot de casa nostra, catalana, del Vallès, i que donarà molt a parlar i que està donant molt a parlar.
Gràcies, Joan. Seguirem a la Belén García, evidentment, i també aquest gran premi de Fórmula 1 de Catalunya, al circuit de Montmeló, del cap de setmana vinent, del 20 al 22 de maig. Un circuit que tindrà Fórmula 1, recordem, ja ho vam anunciar fa uns dies amb el seu president, el conseller Roger Torrent, fins com a mínim al 2026. En futbol, l'Espanyol jugarà a la primera divisió masculina l'any que ve, permanència assegurada, tot i perdre ahir al camp del fins ara Cué, l'Alavés 2-1. L'empat del Mallorca contra el Sevilla, però, va fer que el conjunt blanc i blau assolís l'objectiu a falta d'encara dues jornades d'una temporada molt irregular i amb una gran diferència de resultats entre els partits de casa i els partits de fora. Ahir el conjunt vitorià, molt més necessitat, es va avançar als pocs minuts a començar gràcies a un error de Cabrera, però l'Espanyol va reaccionar ràpid i va empatar RDT de penal. A la represa, després del descans, nou contratemps, segona groga i expulsió de Yangel Herrera, que va complicar molt les coses per als periquitos. Un gol d'Escalante va donar finalment la victòria a l'Alavés, que podria ser igualment avui equip de segona, si guanya el Cádiz a la Reial Societat. Escoltem el capità de l'Espanyol, David López, després del partit.
Dolguts, perquè volíem els tres punts. Als pocs minuts ens hem trobat en una situació en contra, amb un gol en contra en aquest camp, jugant-se el que jugaven ells, era una situació complicada, però li hem sabut donar la volta ràpid, posar-nos ràpid en el partit. Bueno, simplement els 20 segons de sortir al camp, ens hem trobat amb l'expulsió, amb un menys, i s'ha fet complicat. Han sigut dos anys molt complicats, han estat sempre darrere l'equip. Aquesta temporada hi han hagut molts altibaixos i com a mínim brindar-los aquesta victòria perquè s'ho mereixen.
Està parlant David López de l'últim partit a casa que tindrà l'Espanyol aquesta temporada contra el València. Serà aquest dissabte, finalment, un Espanyol-València entre dos equips que ja no s'hi jugaran res. L'empat del Mallorca, com dèiem, al camp del Sevilla va segellar per passiva la permanència de l'Espanyol, que en les dues últimes jornades que queden no jugarà res més que escalar algun lloc a la classificació. En hores mateix és 13è i recupera sensacions, a més, després de perdre 4 dels últims 5 partits. Per cert, que el Barça encara no té assegurat el segon lloc matemàticament, però té ja a tocar, ja que només li cal un punt després de l'empat d'ahir al camp del Sevilla, com dèiem, contra el Mallorca, i de la victòria de l'Atlètic de Madrid. Les dues últimes jornades eren en horari unificat, aquest diumenge i el següent, a 6:45 de la tarda, tret, com dèiem, d'aquest Espanyol-València, que serà finalment aquest dissabte a la mateixa hora, a 6:45. El Barça jugarà diumenge al camp del Getafe. I un últim punt de futbol, en aquest cas, ahir el Lleida Esportiu va guanyar 1-2 a Los Pajaritos al camp del Numancia, en el partit pendent des de gener, i ja és a la plaça de promoció d'ascens, a falta de només una jornada, un últim partit, per cert, que Lleida rep aquest mateix diumenge precisament el Numancia, un altre cop, equip que ja ha pujat matemàticament a la primera federació com a primer del seu grup. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Per poder tenir la final aquest diumenge a la capital del Segrià, Lleida Esportiu havia de treure els 3 punts a la final que tenien a Sòria aquest dimecres contra un Numancia que hi arribava com a equip de primera RFF. Un partit, recordin, que s'havia de disputar el 9 de gener i que finalment ho va fer per Sant Anastasi, sent festa major a la capital del Segrià i amb un Lleida Esportiu seriós, treballador i conscient del grapat de coses que hi havia en joc a Los Pajaristos. Tot i que el Numancia va començar a haver enfrontament al llarg de la primera meitat, els blaus van anar fent-se a molts de la pilota i van començar a generar perill a la porteria des de Sòria fins que 40, Arnau Gaixos obria la llauna amb el cap per fer un gol que significava moltes més coses que avançar als lleidatans. I a la segona meitat, però, l'alegria lleidatana tornava a tocar de peus a terra amb el gol d'Agüero el 60, però l'ucraïnès Danilo Gonçaruc també amb el cap tornava a avançar al Lleida Esportiu al marcador i situava el definitiu 1-2 al Lluminós després d'una recta final molt ben gestionada pels de Gabri García. Ell mateix valorava així aquesta victòria.
I hem passat pues, de jugar un partit bastant dolent amb coses bones, també. A Brea, avui feia, jo crec, un partit molt complet, molt seriós, sobretot, sabent de lo que ens jugàvem, i sobretot m'ha agradat, evidentment, m'agrada quan juguem bé i quan filtrem pa, bueno, quan tenim possessió i quan fem... Però sobretot m'ha agradat l'actitud dels últims 10 minuts de l'equip. La vam veure, si no recordo malament, el dia a l'Espanyol, també va ser un final de partit semblant al d'avui, en el que vam saber jugar aquests 10 minuts contra un gran equip i, hosti, m'alegra molt de que l'equip avui ha mostrat aquesta cara dels últims 10 minuts de saber patir, de jugar el partit que nosaltres ens interessava en aquell moment.
Tot i la victòria i l'evident alegria per situar-se a les posicions de play-off 33 jornades després, aquests no estan assegurats. Si és que Lleida Esportiu, per no pensar en d'altres resultats dels seus rivals directes, necessita guanyar el diumenge al Camp d'Esports, altre cop al Numancia, a les 12 del migdia.
En bàsquet, ahir derrota de la Penya i victòria del Baxi Manresa en la penúltima jornada de la Lliga regular de la Lliga CB. El Joventut va caure 78-84 contra un Obradoiro molt més intens que necessitava guanyar per segellar la permanència. La derrota al Palau Olímpic i la victòria de València fan que ara la Penya sigui quarta amb només una victòria de marge sobre el Baskonia, Tenerife i també el Manresa. El tècnic Carles Duran explicava així el partit.
Crec que la segona part sí que ens hem trobat millor o com a mínim l'hem competit millor, però mai hem sigut capaços de posar-nos per davant i això també ha fet que cada cop que teníem un esforç i a l'Obrador i se'n anava, doncs això cada cop ens costava més i s'ha demostrat al final. Quan ens hem posat en punt i ens han fet un 5-0, ja no hem tingut la capacitat física, mental...
Primera oportunitat perduda, doncs, per certificar la classificació entre els quatre primers i ser cap de sèrie als play-off. Per cert, que en el partit d'ahir, el mític jugador terrassenc Albert Oliver, a base de terrassenc Albert Oliver, ha dit avui mateix que es retirava, que acabava la seva trajectòria professional, jugador de l'Obradoiro, deixant el seu equip, com dèiem, a la CB, aconseguint la permanència amb el seu equip. Albert Oliver, per tant, que es retira als 43 anys. I el Manresa, en canvi, va aconseguir la seva 20a victòria victòria ahir de la temporada a la pista de l'Unicaja de Màlaga per 95-100. Gran primera meitat dels manresans que van imposar el seu ritme fins que els va donar el físic. Això sí, l'equip de Pedro Martínez va patir el cansament i els problemes de lesions que arrossega ahir, amb els problemes també de Thomason i la nova incorporació, Papi Badío, que va jugar amb més minuts dels previstos després de només un sol entrenament. Així ho explicava Pedro Martínez.
Primeros 32, 33 minutos bastante buenos, con buen ritmo, con acierto, y todo se ha ido un poquito al traste en los últimos minutos cuando se nos han juntado las lesiones de jugadores en la misma posición en nuestro juego exterior, ¿no? Bueno, igual físicamente pues el partido se nos ha hecho muy largo por esto, ¿no? Más las bajas que teníamos, ¿no? Y tal. Pero bueno, contentos de sacar este partido, de sumar la victoria 20. I ja està, ja preparar-nos per al següent.
El Manresa que continua a 7è, amb les mateixes victòries, 20 que Tenerife, Baskonia i només una menys que la Penya, que està en quarta posició. Aquest dissabte al vespre, per cert, el Nou Congost, Manresa, Barça, partides per tancar una temporada regular memorable per als del Bages abans dels play-off i que servirà també com a gran preparació per al conjunt blaugrana de cara a la Final Four de l'Eurolliga masculina que comença dijous de la setmana que ve a Belgrat. Per cert, en categoria femenina, aquest mateix matí, l'Esport Unit Girona anuncia la renovació d'una de les seves jugadores més destacades de l'equip i MVP de fet de la Lliga, l'escorta nord-americana Rebecca Garner, que de fet ha debutat aquesta mateixa nit a la Women NBA amb les Chicago Sky, sortint al 5 inicial i fent 14 punts en victòria, de fet. Rebecca Garner, que seguirà la temporada que ve a Girona, veurem qui l'entrena, ja que Alfred Julve ja va anunciar que no continuaria. No seguirem tampoc ni Julian Reisingerova ni Frida Eldebrink, i veurem si ho fa la capitana Laia Palau, que al setembre farà 43 anys i encara no ha explicat la seva decisió. I també avui, en categoria masculina, tornem a la categoria masculina, ha començat de fet la fase d'ascens de Lliga EVA a l'EP Plata, amb quatre equips catalans en la lluita, cadascun en un grup diferent. Aquest mateix matí a Huelva, el Barça B ha debutat amb victòria 64-67 contra el Camp Murcia, el grup 1, mentre que ara mateix en joc des de Gandia, al grup 4, el Castelldefels, que continua perdent, en aquest cas 38-31 contra el Pozuelo. Per tant, el Castelldefels comença perdent amb derrota, el tercer quart, el Barça, que ha debutat amb derrota, i ja a la tarda, a dos quarts de vuit, també des de Gandia, però el grup 3, el Saló es veurà les cares amb l'anfitrió, mentre que el grup 2, a la seu de Huelva, l'Hospitalet també debutarà contra l'equip que acull aquesta fase, el Ciudad de Huelva. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
El Torrons Vicenç Club Bàsquet l'Hospitalet està a només unes hores de començar la fase de a l'E Plata, i ho farà contra l'a priori favorit del grup, el Ciudad de Huelva. Els andalusos juguen a casa i tenen una plantilla de qualitat i experimentada, amb homes com Víctor Pérez, Pape Sou o Mansur Cassé. Malgrat tot, l'Hospi surt amb confiança, amb la sensació d'arribar amb els deures fets i en un bon estat físic. Un dels destacats de la plantilla riberenca és l'alè pivot Albert Homs.
Sabem que són tres partits, el primer ens ha tocat Huelva, amb els altres dos realment no ens hem centrat, encara hem tocat algunes cosetes i tal, però el primer partit és Huelva, sabem que serà un rival molt fort, jugant allà, amb l'afició i tot, però bueno, no tenim por, sabem que hem jugat partits durs durant tot l'any també, o sigui, estem preparats per afrontar aquest partit.
Fins avui l'Hospi ha respost de forma excel·lent en partits claus, així el conjunt de Xavi Carvajal només ha perdut dos duels en el que portem de temporada. Una dada que genera confiança a una plantilla i cos tècnic que ahir van realitzar el darrer entrenament abans de la competició, ja a terres andaluses. El partit entre el Torrons Vicenç Club Bàsquet l'Hospitalet i el Ciudad de Huelva serà d'aquí unes hores, a dos quarts de vuit del vespre, al Palacio de los Deportes Carolina Marín.
En tenis taula, aquest cap de setmana poden pujar a la màxima competició estatal dos equips catalans, en aquest cas en categoria femenina la Unió Esportiva Sant Cugat, la UESC ho pot fer per primera vegada a la seva història, i en la masculina el tenis taula Badalona disputarà els quarts de final per pujar a la Superdivisió aquest mateix dissabte a les 10 del matí. És la primera vegada que hi competiran, tot i que aquesta és la tercera vegada que poden accedir. Fins ara hi havien renunciat. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
L'equip badaloní, format per Pere Navarro, Pau Lloret, David González i Adrià Fernández, en substitució de Ferran Brugà, jugaran a Sant Sebastià de los Reyes, a Madrid, però encara no saben contra qui s'enfrontaran. I és que el sorteig es farà aquest mateix divendres al vespre. De fet, aquest divendres ja estaran a Madrid i faran el seu darrer entrenament abans del maig. Per aquesta fita s'han entrenat 3 dies a la setmana, com és habitual a la badalonense. Aquesta és la tercera vegada a la història que el club badaloní obté el bitllet per accedir, però és la primera que no hi renuncien. Si ho aconsegueixen, explica el jugador Pere Navarro, serà un fet sense precedents per a la ciutat. L'escoltem.
De cara a la fase, sabem que ens trobarem equips amb jugadors estrangers, professionals, però crec que l'avantatge que tenim és que som un equip que està molt unit i sabem que hem de guanyar dos partits per pujar, no podem perdre cap, i crec que això ens pot ajudar de cara a assolir-ho, sapiguem que si ho aconseguim serà un fet històric pel club i per la ciutat.
Recordem que en aquestes fases d'ascens participen 9 equips. No obstant això, només podran ascendir a Superdivisió 2.
Gràcies, Laia. I en gimnàstica artística, el Gimnàstic Terrassa és l'últim equip que s'ha classificat per a la final a 4 de la Lliga Iberdrola, en la primera ocasió que es fa en aquest format. El conjunt terrassenc competirà per un lloc al podi amb les Moreres d'Esplugues de Llobregat, el Xelsca de Mallorca i la Giva de Manresa. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Gimnàstic Terrassa aconsegueix la classificació per la final a 4 de la Lliga Iberdrola. Aconseguit a Gijón, el conjunt agarenc doncs partia d'una excel·lent actuació en la primera fase, en la qual va acabar la tercera posició, i amb l'objectiu, en aquesta segona, de poder disputar la fase final. Davant d'equips amb la majoria de gimnastes sènior, les agarenques només en tenien dos a les seves files, Clàudia Villalba i Clara Navarro, acompanyades per joves del planter. Una gran actuació va fer que pogués finalitzar aquesta segona fase en sisena posició, a tocar del quart i cinquè lloc. Gràcies a aquesta meritòria sisena posició, el combinat va acabar tercer a la primera fase. Doncs aquesta suma fa que el Gimnàstic Terrassa va aconseguir 14 punts en la classificació per acabar a la quarta posició final, per darrere de les Moreres, Xelsca i la Giva. L'objectiu és ara lluitar pel podi.
Gràcies, Miqui. I tres resultats importants d'ahir abans d'acabar. En handbol, el Barça va aconseguir 4 gols de renda de cara a la tornada de quarts de final de la Champions masculina després de guanyar el Flensburg a Alemanya 29-33. Pas important per ser, per tant, a la Final Four de Colònia, la tornada al Palau Blaugrana dijous de la setmana que ve. Per cert, un altre punt d'handbol, Barça-Logronyo i Granollers-Bidassoa. Són els emparellaments de les semifinals de la Copa Asobal. Per tant, podrà haver-hi final catalana, com va haver-hi ja a la Copa del Rei. I en waterpolo, la Champions masculina, l'Atlètic Barceloneta no en va tenir prou en guanyar a Croàcia, a la pista del Jadon Split per 13-15. Les victòries del Ferencváros i el Novi Begrat van fer que els mariners passin com a quarts del seu grup i s'enfrontin al Prorreco italià als quarts de final. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, el Romel Álvaro, control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà.
Deixar el teu fill o filla a l'escola Bressol et seguirà costant, però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles Bressol públiques de Catalunya no costarà diners, perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Let's go.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
No és cert que una reforma de la llei de política lingüística serveixi per protegir la immersió lingüística. El TCJ la pot tornar a impugnar. Per tot plegat, Junts ha acordat no participar de cap reforma de la llei de política lingüística per dos motius. Perquè no té consens ni polític ni amb el sector i perquè no ha impedit una decisió judicial que imposa el 25% de castellà a les aules.
És el portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, justificant els motius pels quals el partit es despenja definitivament del pacte per modificar la llei de política lingüística arran de la sentència que fixa un 25% de castellà a les aules. Des de Junts consideren que l'acord d'Esquerra Republicana, el PSC i en Comú Podem no ajudarà a protegir la llengua davant la sentència i que no té prou consens. El partit ha comunicat la decisió aquest matí al president Pere Aragonès. Tot plegat pot obrir una altra crisi en el si del govern quan només falten dies perquè acabi el termini per executar la sentència.